participat en el cribratge massiu durant el mes d'abril amb l'objectiu de tallar les cadenes de transmissió del virus.
I fins aquí les notícies en xarxa.
Sant Vicenç al dia.
Bon dia. L'escenari de la Vicentina va viure ahir la primera gala de la cultura de Sant Vicenç dels Horts. L'acte va servir per lliurar els premis culturals que cada any convoca l'Ajuntament. El guanyador de l'última edició del Narcís Lunés és Armand Virallonga, amb el poemari titulat Desterra. El primer premi del concurs de fotografia Francesc Sinyol ha estat per Maria Rodríguez Vargas amb la fotografia L'autòmnibus bronzent. En l'àmbit del cinema, el curtmetratge guanyador del SAC ha estat Donde nos lleva el viento, de Juan Antonio Moreno Amador. De seguida aprofundim en aquesta informació. Avancem ara a altres notícies del dia en titulars. En marxa les votacions de l'Assemblea Jove. Des d'avui fins dilluns vinent es poden votar algunes de les 10 propostes que ha presentat el jovent vicentí en vídeo. Caminada popular, torneu de multiesports, compra de material per fer boxa, són només algunes de les propostes d'activitats i inversions per destinar 12.000 euros del pressupost municipal de joventut. El coronavirus baixa més de 200 punts aquest cap de setmana a Sant Vicenç dels Horts. El risc de rebrot és ara de 289 i la velocitat de propagació del virus de 0,71. El voluntariat de Sant Vicenç en xarxa acompanya la gent gran que ho necessita a les visites mèdiques. Avui farem balanç d'aquesta tasca i de la resta de projectes del teixit comunitari que porta en marxa des de l'inici de la pandèmia. I ara la previsió del temps amb Carme Farnell.
Avui al migdia parlarem d'una temperatura màxima que podrà pujar fins als 18 i 19 graus. I és que bona part del dia s'espera que faci sol, que sí que puguin arribar alguns núvols prims, però aquests tan sols deixaran el cel entrenyinat i han de ser més freqüents durant la segona meitat de la jornada també. De cara al final del dia podrien formar-se alguns intervals de núvols baixos arran de costa cap al sud de la zona, però seran molt puntuals. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Sara Cabrera. És dilluns 3 de maig. Ara posem Sant Vicenç al dia. Poesia, fotografia, cinema, arts escèniques, cultura popular es van trobar ahir a l'escenari del Teatre de la Vicentina, en la primera gala de la cultura de Sant Vicenç dels Horts. L'acte va servir per lliurar els premis culturals que cada any convoca Sant Vicenç dels Horts. Les restriccions de la pandèmia havien impedit fins ara fer els habituals actes públics de les dues últimes edicions del concurs de poesia Narcís Lunes i Boloix, el concurs de fotografia Francesc Sinyol i el SAC, el Santiago Arizón curtmetratges. Així que la gala de la cultura va repartir guardons per partida doble. Eva García.
Només començar la gala, el regidor de Cultura Isidre Bautista definia la cultura com l'antídot de la pandèmia.
Tot i veure'ns i trobar-nos, aquest acte no és exactament com ens l'imaginàvem i segurament no serà com el de l'any vinent, però nosaltres, tossudament, ens hi hem posat i l'hem tirat endavant. Perquè tot i l'aturada obligatòria de la primavera i l'estiu de l'any passat, per saber a què ens enfrontàvem i què teníem davant, de seguida vam apostar per la cultura com a antídot a la pandèmia.
En l'àmbit de la poesia, el guanyador de l'última edició del Narcís Lunés a la categoria general és Armand Virallonga, amb el poemari titulat Desterra. Virallonga és cineasta de Cerdanyola del Vallès i els versos de Desterra estableix vincles poètics entre l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya i el terratrèmol que el mateix dia va sacsejar Mèxic, on aleshores residia el poeta. El guardonat va recitar alguns dels seus poemes.
Més en val cridar ben fort que li tallin la gola. Qui no ha enterrat la llengua a la rasa del veí no sap de què s'amaguen les fogueres.
A la categoria local, el Premi Narcís Lunés i Boloix se l'han dut el vicentí i col·laborador de Ràdio Sant Vicenç, Rafael Gómez Gamboa, amb l'obra Llavor.
Pel que fa a la recent edició del concurs de fotografia Francesc Sinyol, les imatges participants encara es poden veure al Fort Romà fins dijous 6 de maig.
El primer premi en categoria adulta ha estat per la jove vicentina Maria Rodríguez Vargas amb la fotografia L'autòmnibus brunzent. El segon premi ha anat a parar un fotògraf també premiat anteriorment al Francesc Sinyol. Es tracta d'Antoni Ortega Lopera amb la imatge titulada Mitjanera pont de Carles III. El premi juvenil ha estat per Aitana Becale Manga, alumna de l'Escola La Guàrdia, un centre que ha tornat a tenir una àmplia participació a l'edició d'enguany del Francesc Sinyol. La jove fotògrafa ha guanyat amb la imatge titulada Nens confinats.
En l'àmbit del cinema, el curtmetratge guanyador a la categoria absoluta ha estat Donde nos lleve el viento, de Juan Antonio Moreno Amador.
Narra la història de Mariam, una dona embarassada que deixa la seva llar a l'Àfrica i aconsegueix arribar a Melilla. Mentre espera el naixement del seu fill, decideix explicar-li la seva història.
Salut, Tresor. C'est maman. Et t'inquiète, mon fils. Ça va aller.
Donde nos lleve el viento es pot veure a la plataforma Filmin i és previst que es puguin veure tots els curts premiats a la Biblioteca Les Voltes. El segon premi del SAC és pel thriller psicològic Grietas, de Gemma Capdevila Barber. El millor curt en llengua catalana ha estat Llengua amb tàperes, una història de zombis del mallorquí David Mataró. El Premi Juvenil del SAC ha anat a parar a Jeremías Soler Jiménez, alumne de l'Institut de Terrassa i creador del curt The Great Law, la gran llei. Mentre que el Premi Local se'l va endur el vicentí Marc Alegre Casanova amb la pel·lícula El pas del temps.
La Gala de la Cultura també ha volgut ser una mostra de suport a les entitats i a les empreses culturals del municipi, amb agraïments explícits de l'alcalde Miguel Comino i el regidor de Cultura, Isidre Bautista.
Sabéis que estas distinciones, pues teníamos la costumbre de hacerlas también durante la mostra comercial, agrícola y gastronómica, la Festa Major, pero este año, evidentemente, no, la pandemia también nos ha dejado sin poder celebrarla. Estas entidades son, en buena medida, el corazón de nuestra ciudad, el latido que nos permite sentir la calidez de nuestra gente, que nos ayuda también a superar esta situación que nos ha provocado la emergencia sanitaria. Por eso las ayudamos y por eso estamos al lado de las entidades de San Vicente, porque evidentemente, cuando todo esto pase, nosotros necesitaremos que las entidades sigan activas, sigan vivas, sigan haciendo ese trabajo de cohesión social que también hacen. Y por eso las necesitamos. Y desde el Ayuntamiento, evidentemente, también estamos a su lado.
Ho hem passat malament, tots i totes. Ha estat una època molt difícil, especialment per la cultura. Però des de l'Ajuntament hem volgut estar i estarem sempre al costat de la cultura i al costat del teixit associatiu. Voldria aprofitar per donar-vos les gràcies pel vostre comportament exemplar durant la pandèmia, acatant les normatives i fent-li a l'Ajuntament el dia a dia més fàcil, amb l'actitud proactiva que sempre mostreu i l'ànim i el coratge que sempre demostreu, quan tot va bé, però també quan les coses es posen difícils.
A l'esdeveniment es va reconèixer l'activitat d'entitats vicentines que han fet aniversaris emblemàtics en temps de pandèmia. L'entitat més veterana, el cos de portants del Sant Crist, amb 5 segles a les esquenes. També es va destacar el centenari de l'Esbart d'Ensaire del Centre Catòlic, els 20 anys de l'Associació Cultural Andaluza Amigos de Granada i una dècada del Jazz Club La Vicentina. Aquest any, 2021, estan d'aniversari el Ball de la Disfressada i el Mamut Benucs, amb 25 anys cadascú. La veterania enguany la protagonitzen la coral El Llessamí amb 160 anys, la Vicentina, que en fa 150, i la Cavalcada de Reis, que ha fet 125 anys. Moltes felicitats a totes aquestes entitats. Comino també agraïa la col·laboració de les empreses culturals vicentines que van participar a la gala. L'Escola de Teatre El Bitxo, l'Escola Fem Dansa i l'Escola de Música. I va tancar la gala l'alcalde en versos del recent guanyador del Premi Narcís Lunes.
Parla de la cultura i parla de la cultura com allò que ens defineix, com allò que ens explica com som i allò que ens porta doncs, a parlar d'aquesta manera de sentir i de viure. A mi em recorda d'alguna manera aquesta visió de la cultura, aquella manera que té Walter Benjamin de parlar de la cultura. Diu l'Armand Vilallonga que no hi ha res més animal que la cultura. Moltes gràcies, felicitats als guardonats i molt bona nit.
La televisió local va enregistrar la Gala de la Cultura sencera, així que de ben segur aviat la podreu veure al canal YouTube de la tele local.
Parlem ara d'un canvi en l'agenda cultural vicentina. Pels propers dies, el concert líric previst per aquest dissabte 8 de maig a la Vicentina s'ajorna per causes sanitàries. És una de les propostes previstes en el marc de la celebració de Sant Jordi a Sant Vicenç. La nova data encara no s'ha fixat, ni informarem quan sigui possible. En marxa les votacions de l'Assemblea Jove. Des d'avui i durant una setmana, els joves de Sant Vicenç dels Horts poden votar en quines propostes d'activitats o inversions destinen 12.000 euros del pressupost municipal de joventut. S'han presentat 10 propostes amb un vídeo explicatiu que es pot veure al portal Decidim SB/H. Torneig de multiesports, caminada popular fins a Sant Antoni, jornada ecologista, una xerrada sobre nous oficis a xarxes socials, també propostes per comprar material de boxa o un futbolí per la capella. Són algunes de les propostes, escoltem els joves defensant-les.
La propuesta que queremos presentar es la realización durante un día de torneos de diferentes deportes o multideportes.
Avui en dia escoltem les paraules youtuber, tiktoker, influencer per tot arreu. Són nous oficis? Sabem tot el que representa? D'aquí neix la nostra proposta. Busquem perfils mediàtics a les xarxes.
En este barrio no hay gimnasios para entrenar boxeo. Y a ver si nos podéis ayudarnos para comprar un par de sacos, un par de guantes, un par de material para entrenar y ya está.
Esto sería el concurso de relatos y poesía que se haría seguramente en la plaza del ayuntamiento con el parque del mamut Venus.
¿Sabíeu que l'emergència climàtica és un repte global que afecta principalment a les generacions més joves? Ens estem jugant molt. És per aquest motiu que proposa l'Assemblea Jove del 2021 la creació d'una jornada ecologista.
L'activitat consisteix en fer una caminada cap a Sant Antoni. Poden vindre joves, infants, famílies, gent gran, i és una activitat molt interessant que us pot agradar.
Realitzar un torneig de pàdel a les instal·lacions d'aquí mateix, a Montserrat Canals, i seria llogar les dues pistes que tenim de pàdel durant tota una tarda.
La nostra proposta consisteix en fer un paintball al Paintball Barcelona a la Palma de Cervelló.
Por ahí hay una propuesta de un futbolín. Aleshores, crec que pot ser una bona idea perquè todo el mundo tenemos tardes en las que no sabemos qué hacer, que vamos para arriba y para abajo, y un futbolín pot fer aquestes tardes una mica més amenes.
Aquestes són algunes de les propostes que podeu veure i votar al web Decidim SB/H. Enguany, la jornada presencial de l'Assemblea Jove, on es defensaven les propostes i es feia la votació, no s'ha pogut realitzar a causa de la pandèmia. Per això els joves han hagut de defensar les seves propostes a través de vídeos curts. Andrea Olives és una de les dinamitzadores de l'Espai Jove a la Capella.
S'han presentat 10 propostes en vídeo, que el vídeo era un requisit indispensable per després les propostes poder posar-les a la fase de votació, ja que en l'assemblea presencial el que es feia era que s'havien de defensar les propostes i aquelles propostes que no es defensessin no podien votar-se. Llavors, aquí igual. L'única cosa que la defensa d'aquestes propostes ha passat a ser en format vídeo.
Les votacions es poden fer des d'avui i fins dilluns 10 de maig de manera telemàtica. Olives explica com s'han de fer.
Sí, avui comencem la fase de votacions. Durarà fins al proper dilluns dia 10. La part de propostes, quan entrin els joves, veuran les propostes que s'han presentat en vídeo. I llavors, després d'aquí, hi haurà en la mateixa plataforma un botó on redirigeix a la votació, a la pàgina de votació. L'únic requisit és que han de tenir entre 14 i 30 anys, estan empadronats a Sant Vicenç, i han d'entrar amb el seu número de DNI i amb la seva data de naixement. Entren i poden votar fins a 5 propostes en ordre de preferència.
És hora de decidir quines propostes són les guanyadores de l'Assemblea Jove d'enguany. Ja ho sabeu, fins dilluns 10 de maig podeu dir la vostra a través del portal Decidim SB/H. Actualitzem ara les dades de la pandèmia. El coronavirus baixa més de 200 punts a Sant Vicenç dels Horts durant el cap de setmana. El risc de rebrot és ara de 289 i la velocitat de propagació del virus ha baixat 60 centèsimes. Es troba ara a 0,71, per sota del límit del punt. La presència del virus encara és alta al municipi, però les dades s'estabilitzen un cop passat el brot de Covid a l'Institut Gabriela Mistral. La corba baixa al gràfic gairebé en línia recta després del pic assolit el passat 22 d'abril. Una altra bona notícia és que ahir no hi havia cap persona de Sant Vicenç dels Horts ingressada a l'hospital per Covid. Del 23 al 29 d'abril s'han fet 446 PCRs i 276 tests ràpids d'antígens, un total de 722 proves que han confirmat 38 casos de Covid. Això representa un 7,53% de casos positius de coronavirus. La mitjana d'edat de les persones diagnosticades és de 40 anys. Pel que fa a la vacunació, en els últims 7 dies s'han vacunat 761 persones amb la primera dosi a Sant Vicenç, mentre que s'han inoculat 473 segones dosis a Sant Vicenç dels Horts. En termes absoluts, el 22,8% de la població del municipi ja ha rebut la primera dosi, mentre que la pauta completa ha arribat al 10,6% dels vicentins i vicentines. Al conjunt de Catalunya també hi ha una petita millora de les dades de la pandèmia. El risc de rebrot és de 275 punts i la velocitat de propagació d'un 1,01. Les persones que integren el teixit d'ajuda comunitària Sant Vicenç en xarxa ofereixen acompanyament en les visites mèdiques a la gent gran que ho requereixi. És una de les accions de suport que darrerament s'ha afegit a les tasques que ja venia realitzant el teixit comunitari al municipi. Per parlar d'aquests acompanyaments i també fer balanç de més d'un any d'acció comunitària Sant Vicenç, avui ens acompanyen a Ràdio Sant Vicenç la regidora de Participació Ciutadana i Convivència, Paqui Capellades. Bon dia.
Bon dia.
També tenim el Marc Alonso, el tècnic comunitari de Sant Vicenç en xarxa. Bon dia, Marc.
Bon dia.
I també, en aquest cas per telèfon, tenim l'Anna Mercedes Cano, voluntària de Sant Vicenç en xarxa. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Comencem per aquests acompanyaments que darrerament està fent Sant Vicenç en xarxa a les persones grans que van al metge. En què consisteixen?
Anem funcionant molt sobre el que ens anem trobant de que la pròpia ciutadania ens va comunicant, val? I ens van informant. Vam veure que també hi havia la necessitat, pues, de fer acompanyament als metges, igual que acompanyament, pues, per anar a posar-se les vacunes. I aleshores vam veure que com hi havia aquesta necessitat, pues a partir d'aquí el tècnic que tenim de la xarxa pues ho va exposar a tots els voluntaris que teníem.
Com comentava la Paqui, aquesta necessitat ens va arribar a través d'un altre dels grups que tenim de suport, que és el de Parelles de Conversa. I tot va vindre perquè una d'aquestes trucades on truquen els voluntaris i voluntàries tenia la necessitat de fer una visita al metge, però no podia portar, o sigui, la distància que tenia cap al CAP era molta i ens va demanar la necessitat d'una voluntària que l'acompanyés. Vam pensar que era un projecte que podien haver-hi altres necessitats dintre del municipi, i aquí és quan vam contactar amb la xarxa i vam oferir el fet de crear aquest grup. Des d'un inici va ser molt receptiu, perquè molta gent es va posar en contacte amb nosaltres, es va oferir, jo tinc la disponibilitat de tothom, i ara tenim una quantitat de persones on podem donar resposta a aquestes necessitats. També treballem amb el CAP perquè ens pugui derivar, però sobretot és aquesta ciutadania amb les associacions de veïns que ens fan arribar aquestes persones que necessiten l'acompanyament mèdic.
Anna, tu també has fet aquests acompanyaments, oi? Què ens pots explicar de la teva experiència? En què creus que has pogut ajudar a la gent gran fent aquest acompanyament al metge?
És molt bonic, perquè et trobes gent que no es pot moure bé, estan soles completament i necessiten algú que es porti, que estiguin per ells i que estiguin allí al metge. O sigui, nosaltres anem a casa seva, la recollim, els portem al metge, esperem que la visiti d'això, i després normalment sempre, com les han de donar medicaments i d'això, les acompanyem també a la farmàcia per agafar els medicaments i després les tornem a casa, no? Però esclar, quan trobes una persona gran que està sola completament, o sigui que hi ha alguna persona que ja se dedica a ella, que pot portar-la on sigui, està el temps que necessiti, està per ella, i d'això, pues, és un bon enriscador, no sé, és allò que és molt maco, i la persona es troba pues, que té un caliu i un d'aixòs que dius, bueno, tinc alguna persona que em porta, cap aquí, cap allà, que em dona suport i que no es troba sola, no? Que és l'important, sobretot.
Ja la població en general ara mateix genera neguits el fet d'anar als ambulatoris, als centres mèdics, sí. Que al moment de pandèmia genera neguits a tothom. Suposo que a les persones grans que viuen soles encara més, no? I que vosaltres feu una mica doncs, de suport emocional en aquest sentit també, oi, Anna?
Sí, sobretot, o sigui, i anem amb molta compte, o sigui, portem guants, nosaltres la nostra mascareta, vigilem molt, tenim sempre el líquid aquest per a desinfectar i tal, o sigui, només quan la trobem ja d'això, i després mantenim les distàncies, en el cotxe pues, obrim les finestres una mica, anem amb molta compte, o sigui, tenim un protocol a seguir que hem d'anar amb molta compte, i ells es troben més bé, no? El que passa que, esclar, hi ha moments que si no pot caminar bé, doncs pues, l'has d'agafar del braç i portar-la, perquè, esclar, és que ella sola no pot, a lo millor, saps el que vull dir? I vas amb molta compte, o sigui, per tocar-la el moment possible i no acostar-te i d'això. I després el que és l'ambulatori i d'això, de seguida, o sigui, intenten també tindre les visites ja coordinades per visitar aquesta persona, més bé, no? Guardar les distàncies, el que és a fora, o sigui, mentre estàs esperant una visita i una altra, i tot també. I després hi ha una cosa, o sigui, que em va cridar l'atenció, és clar, com tu ja portes l'armilla i d'això, quan estàs a lo millor en algun lloc ja crides una mica l'atenció i et deixen passar una mica abans. Li donen una miqueta de favoritisme en aquest sentit de que veu una persona que no està bé i que l'estan acompanyant, perquè a mi m'ha passat a la farmàcia mateix, que n'hi ha molta cua, a la millor de gent que està esperant fora, i és clar, i et veu així, no, passa tu primer, d'igual, no t'amoïnis, i passeu vosaltres, i ens deixa passar, i això també s'agraeix, no?, molt. O sigui, que donen aquest suport també a la ciutadania, saps?
Què us expliquen les persones grans quan els hi feu aquest acompanyament? Comentaves el context, no?, que molts cops en realitat són persones que viuen soles. Suposo que també els hi serveix com un moment de socialització, oi?
Molt, perquè també moltes vegades, o sigui, porten mesos sense sortir de casa. Tenen por, molta por, se li veu a la cara. Només quan passen de la porta de casa seva, ja li veus a la cara, a los ulls, no? I dius, ostres, no s'amoïni, tranquil·la, va, l'has d'animar, no? Anirem amb molta compte, no s'amoïni, que no passarà res. Van mirant per un cantó i cap a l'altre. I a vegades diu, oh, mira, aquí, mira, han fet això, i jo fa temps que no l'havia vist, oh, saps allò que et queden parades, no? Però, esclar, jo penso de que, per l'edat que tinc i d'això, també tinc els meus pares, els molt grans, no? I fas una mica de filla. És el més important, sobretot per a ells, en aquest moment així. Tindre una persona així que et doni aquest suport i aquest carinyo, no? I tractar-la amb molt carinyo, sobretot. I animar-la, perquè si es troba malament, pues animar-la que segur que anirà bé, aquest medicament que li donen, en fi, cosetes d'aquestes així. I, bueno, t'expliquen, quan agafen confiança, pues te van explicant els seus dolors, les seves coses que tenen, no? I és una forma de que, bueno, almenys sol·licito que té, és que estan soles i diuen, bueno, puc compartir amb algú el que em passa, no? És molt gran, no? I estan molt agraïdes, molt, molt, molt. Quan et despedeixes de la persona que dius, bueno, fins una altra ja d'això, passa com tu vulguis, no, jo no puc pensar d'allò que d'això, però bueno, si necessita qualsevol cosa, em truca i vindré. Estan molt agraïdes, mm-hmm. I bueno, i moltes, pues, se li cauen les llàgrimes, o sigui, diu que moltíssimes gràcies, que de veritat que és com una filla. Quan et diuen això, pues, és que és molt emocionant, la veritat.
I tant que emociona i que és important aquest paper. Parlem precisament, ho introduïa al Marc, aquests acompanyaments a les visites mèdiques sorgeixen del dia a dia de la xarxa, un projecte que ja estava en marxa, no? Les parelles sí. De conversa per frenar precisament
parelles de conversa, sí.
Aquesta sí, sí. Solitud de les persones grans. Com va sorgir el projecte i, en tot cas, com ha anat evolucionant? Què ens podeu explicar, en aquest cas, la regidoria i el tècnic de la xarxa?
Bueno, com ha sorgit des d'un inici la xarxa. a partir de la pandèmia es va començar a fer un seguiment de la gent gran que teníem en el poble, que quines necessitats tenien i la preocupació de que, bueno, no es podia sortir al carrer, i a partir d'aquí això va ser el xoc a l'inici de la xarxa, de les necessitats que tenien el dia a dia, perquè era el que més necessari vèiem que necessitaven. A partir d'aquí ja vam començar a treballar el que eren les parelles amb conversa, perquè ens vam donar compte des de l'equip de govern que hi havia molta gent gran la qual vivia completament sola. Llavors vam dir un dia, mirem d'aprofitar de fer la parella de conversa per aquesta gent que viu sola, que no pot sortir ara per res al carrer, que no pot entrar ni ningú a casa seva per la pandèmia. Mirem de lligar, formar una base, pues, de parelles de conversa que puguin parlar amb ells. Si necessiten algo, ho puguin tenir directament ja, que no tinguin que trucar a la xarxa, sinó que ja tinguin el seu propi voluntari de parella de conversa. I a part, el que ha comentat l'Anna, no? El fet de que aquesta gent que està completament sola, que tingui aquell escalf, que ho necessiten. Jo mateixa, ara mateix tinc la situació que tinc una cosina del meu pare que és molt gran, i això ho agraeixen. El fet només de que els truquis, de que els truqui una persona, encara que no sigui ni de la seva família, perquè ens hem trobat això, gent gran que no té ni família aquí. I per tant, jo crec que aquí els voluntaris estan fent una labor increïble. La veu que té, aquella veu de tendresa, ells mateixos es posen en la pell d'aquesta gent que està sola i que necessita algú que els escolti. I sóc molt repetitiva i molt pesada, ho sé. Mai tindré paraules suficients per donar-los les gràcies a tots aquests voluntaris i voluntàries que dia a dia es preocupen per qualsevol cosa. Vull dir, des d'aquí, Anna, gràcies a tu i a tots els voluntaris.
Sí, també tenint en compte, volia preguntar la part de coordinació d'aquestes parelles de conversa sorgien d'aquesta necessitat més extrema en el moment de màxima emergència, no? I un bon exemple també de com ha anat evolucionant aquestes propostes a Sant Vicenç en xarxa, perquè actualment també ha generat aquests acompanyaments, no? Les visites mèdiques, el camí que té per recórrer aquestes parelles de conversa, tot i que ara mateix el moment de la pandèmia no sigui el del confinament domiciliari, però per què poden servir? No?
Parelles de conversa va néixer en un moment on aquest tancament dintre de casa era una necessitat molt, molt necessària d'omplir aquests espais, perquè eren persones que estaven soles a casa i necessitaven un temps per desfogar-se, però amb l'evolució del projecte vam veure que era essencial mantindre aquest grup perquè ens feia detectar altres necessitats. Tenim gent gran dintre del municipi que no tan sols necessita aquest moment d'acompanyament telefònic que fem una o dues vegades per setmana, sinó que té altres necessitats que costen molt des de l'administració detectar. I ens va molt bé perquè amb una conversa tranquil·la dintre de casa hem vist que aquesta persona, potser ens va passar una vegada que se li havia espatllat una de les màquines pel control de sang, i aquí ràpidament vam activar un protocol de contactem amb un altre voluntari, aquest voluntari anirà a casa seva, li va reparar, i clar, en qüestió de dos dies teníem aquesta senyora que per una conversa amb el seu voluntari o voluntària tenia una necessitat i la vam poder cobrir. Ens va passar el mateix amb el fet de l'acompanyament mèdic. Escolta, que em trobo sola, que tinc un desplaçament a l'altra punta del municipi i em vindria bé algun suport per poder anar, perquè no puc anar sola. Doncs ens serveix molt per detectar aquestes necessitats, i crec que el nostre punt fort de poder arribar a tota aquesta gent que d'altra manera ens costaria molt. Jo crec que Parelles de Conversa té per davant una continuïtat molt llarga. És un dels projectes que ens estimem més des del departament, que intentem cuidar molt, i jo sobretot tinc un seguiment mensualment amb aquests voluntaris i voluntàries, i també truco a la gent gran, que aquí moltes vegades com que m'emporto els elogis, quan no crec que sigui per meva, però d'aquesta gent que em diu que està molt agraïda amb aquesta persona voluntària, que vol continuar parlant, i avui justament parlava amb una de les voluntàries, i em deia, és que quan he trucat a aquesta persona, en una de les converses em deia, és que m'ha donat vida. I clar, que aquesta voluntària també rebi aquest elogi, aquesta frase li serveix com a motivació per dir, vull continuar ajudant aquesta persona, i per elles de conversa, continuar evolucionant en el punt en què jo també intento que siguin persones del mateix barri a les que estem donant suport, perquè aquest dia a dia fa que ens puguem trobar a comprant el pa, o que ens puguem trobar, i l'altre dia em trucava una voluntària que s'havien anat a dinar una paella juntes, i vaig dir, ostres, a la propera convideu-me, perquè és algo que m'agradaria ser-hi. I no, la veritat que està evolucionant d'una manera que creiem que té molt de futur. També estem treballant amb les associacions de veïns i veïnes perquè ens puguin detectar altres persones que coneixen del barri, i crec que és un projecte que ha vingut per quedar-se i que continuarà perquè la gent està molt còmoda.
I Anna, des de la teva part, com una de les parts importants, no, d'aquest projecte de parelles de conversa, quan explicaven com funcionaven tant la regidora com el tècnic, pensava, ha de ser emocionalment molt intens també fer el suport en una situació així, almenys al principi de la pandèmia. Suposo que té moments molt bons i moments molt dolents. Tu com ho fas? Com t'ho planteses també a nivell emocional?
A veure, a nivell emocional has de intentar els teus sentiments també mantindre-los una miqueta bé. T'explico perquè jo en la mateixa situació que està, jo he perdut la meva mare l'any passat pel tema de la pandèmia, sé el que és, tinc el meu pare a l'hospital encara i d'això, però em poso en la pell d'ells i per això necessito també ajudar altres persones que el necessiten perquè són com si fossin els meus pares. El que passa que quan estic parlant amb aquestes persones diferencio de seguida, no? I intento donar-li tot el que sigui optimisme, carinyo emocional i demés. No en cap moment demostraria jo els meus sentiments ni res. Jo sempre he de ser positiva i donar-li tot l'apoyo i intentar que s'obrin a mi, intentar que tinguin confiança per explicar-me si es troben malament, qualsevol cosa que vegis o de la veu o alguna cosa, qualsevol cosa que li notis, intentarà treure una mica si li passa alguna cosa, no? O a vegades, pues, bueno, t'expliquen la seva situació en què han passat, pues, alguna persona, pues, bueno, ha perdut a la seva filla, el seu home, s'han quedat totalment soles i t'expliquen la situació. I per dintre l'estàs escoltant i, bueno, és molt dur, és dur, la veritat, no? Però, per altra part, has de fer aquest treball, perquè les persones, o sigui, es necessiten unes a les altres i hem d'estar ahí per ajudar-nos en aquests moments i hem de saber potser d'aquests moments. Però costa una mica a vegades, però, bueno, s'ha de fer. I es fa, bueno, amb tot el cor i amb el carinyo possible, de veritat, per a aquesta persona que estigui contenta, donar-li ànims i que surti endavant i que tot va sortirà bé i anirà tot bé, i poc a poc, no? I és així com han de fer-lo, penso jo, no sé.
És molt emocionant sentir, doncs, també que no hi ha cap por a ser vulnerable, no?, i a compartir aquesta vulnerabilitat des de les dues parts. De vegades hi ha experiències que poc més s'ha d'afegir. Un altre dels projectes que té en marxa la Sant Vicenç en Xarxa, podríem estar moltíssima estona perquè toqueu moltes branques i moltes activitats, però és veritat que el temps a la ràdio ja sabem que és limitat, és el projecte Ubuntu. N'hem parlat més cops a Ràdio Sant Vicenç. Es tracta d'aquesta col·laboració entre la xarxa comunitària, el comerç vicentí, les associacions veïnals i persones voluntàries per recaptar fons pel rebost a través d'aquesta confecció i venda de les nines solidàries. En quin punt es troba Ubuntu, regidora?
Tenim la situació de que anem rebent Ubuntus de les voluntàries i voluntaris que les estan fent i els anem portant a les botigues. I bueno, des de les botigues després es fa la recaptació, pues, per portar aliments al rebost. Des d'aquí vull tornar a fer hincapé una mica a la solidaritat del comerç municipal. Fa ahir la crida, pues, perquè ens truquin i vulguin col·laborar amb aquest projecte, que tothom un granet d'arròs d'un i d'un altre fem una muntanya i podem ajudar a la gent. I Sant Vicenç, gràcies als vicentins i vicentines, tenim aquesta solidaritat. I torno a dir el mateix, us engresco a totes les botigues a participar.
Anna, tu també formes part d'aquest projecte d'Ubuntu. Què tenen aquestes nines per triomfar Sant Vicenç com ho fan i que tanta gent s'impliqui al darrere?
Pues que totes són diferents i totes aporten alguna cosa. O sigui, si et veus una nina, li trobes algun que dius, ostres, que bonica que és. És la veritat. És que totes estan fetes amb molt carinyo i llavors és que és preciós. No sé, t'ho dic de veritat.
La veritat és que l'Anna té una capacitat d'explicar-se molt gran també i d'emocionar. Parlàvem d'aquestes nines del projecte Ubuntu, n'hem fet seguiment des de Ràdio Sant Vicenç i en continuarem fent, però aprofitant que us tenim aquí, una representació del voluntariat, la regidora, el tècnic de la xarxa, fem balanç més d'un any de Sant Vicenç en Xarxa. Com s'ha explicat moltes vegades, va sorgir en un moment molt complicat en què la ciutadania doncs, intentava donar resposta concreta, ràpida, al seu entorn més proper. Com diríeu que ha evolucionat des de la seva creació fins ara i, en tot cas, quin recorregut li veieu a una experiència com aquesta, que toca tantes branques i que implica tanta gent?
Vam complir un any de la xarxa, que la veritat que és un goig, perquè veus tota la gent que ha participat, i sí que crec personalment que la xarxa té una evolució per davant molt gran, perquè justament el que treballem és aquest teixit associatiu. Hem aconseguit que totes les entitats del municipi, tant com les associacions de veïns o ciutadans i ciutadanes, s'afegeixin al projecte, i també amb l'administració treballem aquesta transversalitat, fem projectes que volem que arribin a tothom i que la gent formi part d'ells. I en aquí crec que els protagonistes essencials són voluntaris i voluntàries, però també evolucionem segons les necessitats. Crec que a l'inici van haver-hi unes que eren molt, molt clares, que podia ser la distribució d'aliments, la distribució de medicaments, fins i tot la fabricació de mascaretes, que es van fer moltíssimes, però al pas del temps no deixa de ser que hi hagi noves necessitats i que nosaltres podem cobrir. I gràcies a voluntaris i voluntàries que amb el seu temps ofereixen aquesta ajuda de suport mutu a altres vicentins i vicentines, podem aconseguir molts projectes, i crec que per davant tenim un futur que serà el que també ells vulguin.
Regidora, en moments complicats, ciutadania, entitats i administració s'han organitzat clarament en Sant Vicenç en xarxa per, com dèiem, cobrir necessitats urgents. Podria semblar que després de l'emergència més evident dels primers mesos de pandèmia, doncs aquesta triada, diguem, ja no té sentit, però què diria al respecte?
Ui, que aquesta triada ha de tenir sentit per sempre més aquí a Sant Vicenç, això per descomptat. Crec que lo fonamental d'aquesta xarxa és la vinculació que hi ha emocional, participativa, entre vicentins i vicentines. Com bé ha dit el Marc, busquem, fins i tot filem, el fet de que aquell voluntari que tingui que portar allò, que tingui que ajudar, sigui inclús del barri, doncs perquè hi hagi més contacte.